Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump desferma una tempesta política sobre Espanya, a qui qualifica d'aliat terrible per la seva posició sobre l'atac nord-americà a l'Iran. El president dels Estats Units amenaça amb un trencament de les relacions comercials entre els dos països i amb un embargament.
I tenim dret. Per exemple, hem parlat d'Espanya. Demà podríem aturar, o encara millor avui, aturar tot el que tingui a veure amb Espanya. Tots els negocis que tinguin a veure amb Espanya tinc dret a aturar-los. Embargaments, fer-hi el que vulgui. I podem fer-ho amb Espanya.
Pedro Sánchez respondrà aquest dimecres a les 9 del matí a les amenaces de Trump en una declaració institucional. A Catalunya, el president Illa ha dit que defensarà els interessos de l'economia catalana.
Manifesto el meu compromís en defensar els interessos de Catalunya, de la indústria catalana. No som amics de rebre cap coacció de ningú. Tenim les idees clares, respectem a tothom, volem comerciar amb tothom i sabem com defensar els interessos de Catalunya i és el que farem.
Illa ha fet aquestes declaracions al vespre a la recepció oficial del Mobile World Congress. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
En declaracions al Catalunya Nit, el professor d'Economia i cap d'Estudis de l'Escola Superior de Comerç Internacional UPF, Joan Ribas, ha explicat que Donald Trump no pot aplicar un embargament només a un país si és membre de la Unió Europea.
Espanya no té política comercial pròpia. La política comercial és de la Unió Europea i, per tant, no pot posar aranzels específics en els productes espanyols perquè no existeixen en el comerç internacional. Aquests productes espanyols van dins el paquet de la política comercial europea.
El Catalunya Nit també ha entrevistat el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campadaval, que ha pronosticat un augment del preu de la gasolina arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Diu que això ja es nota actualment a les benzineres i que a més anirà més.
Totes les benzineres pràcticament ja tenim com a mínim 10 cèntims més car el combustible que el preu que teníem ahir, i suposo que demà pues, ens trobarem 4-5 cèntims més car el combustible que avui.
Renfe vol crear una empresa d'autobusos que doni servei als seus plans alternatius de transport quan hi hagi incidències amb els trens. La companyia pública ha informat en un comunicat que la idea és licitar un contracte de 10 anys, més 5 de pròrroga, per prestar el servei a través d'una societat participada al 49% per Renfe i al 51% per l'adjudicatari del servei.
L'empresa Freixenet ja és propietat íntegrament del grup alemany Henkel. Des del 2018, el gegant alemany d'Escumosos tenia la meitat de les accions. A partir d'ara, té el control total de l'empresa de cava de Sant Sadurní d'Anoia, el 100% de les accions. Dilluns es va signar la compra de la part de la família Ferrer i de Josep Lluís Bonet, els representants de la família fundadora, que continuaran simbòlicament vinculats a Freixenet com a presidents d'honor. Una nova exposició temporal aprofundeix en l'amistat de Salvador Dalí i Gala amb el reconegut fotògraf de la revista Vogue, Horst, i la seva relació amb el món de la moda. Es pot visitar el castell de Púbol al Baix Empordà.
A la mostra, titulada Dalí, Horst, mirades creuades, a més de fotografies, hi ha exhibides peces de roba inèdites de l'artista i de la seva musa. L'exposició aprofundeix en la relació d'amistat entre l'artista empordanès i el prestigiós fotògraf de Vogue. Montse Agués, la directora dels Museus Dalí.
La moda era un llenguatge d'expressió. Podem dir que tant un com l'altre eren dandis, no? I concedien molta importància a la imatge que projectava.
A la nova exposició temporal del Castell de Púbol hi ha peces inèdites, com per exemple una jaqueta negra de gala, restaurada per l'ocasió, i una de blava de Dalí.
Esports. El Barça s'ha quedat a les portes de la remuntada a les semifinals de la Copa de Futbol, tot i derrotar per 3-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada. Marc Bernal ha firmat un doblet de gols, el primer i el tercer dels blaugranes, i el segon l'ha fet Rafinha de penal. tot plegat en un partit rodó del Barça que ha deixat bons regust de boca, tot i l'eliminació.
La Lliga de Futbol Professional ha fet públics els límits salarials dels equips. El Barça ha incrementat de 81 milions i mig el seu topall. L'Espanyol augmenta el seu límit de mig milió i el Girona també incrementa el seu marge salarial, en el seu cas, d'un milió i mig.
El Madrid s'ha quedat sense Rodrigo fins a la temporada que ve per un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc extern del genoll dret.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
J'ai voulu que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus.
És Gisèle Pélicot, la dona que ha aconseguit que la vergonya canviï de bàndol.
J'ai confiance à présent.
Aquest dijous serà en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí. Segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Ai, que em quedo sense veu. Ja està, arreglat, solucionat. Dic segona hora al 932017474 per fer les preguntes que us vinguin de gust o buscar les respostes i dir-vos respostes de qüestions que abans doncs, han demanat alguns altres ignorants. Ara mateix ens truca la Roser des de Ciutat Vella, Barcelona. Bona nit, Roser.
Hola, bona nit.
Què tal?
No, no et quedis sense veu, eh?
No, no, és que... No, ja no. Està, ja està, arreglat.
És la eina de treball.
Totalment, totalment. No. Ja la cuidem, ja.
Escolta, volia preguntar una cosa.
Digues.
Mira, sempre quan escolto partits de futbol, passa que parlen de els canvis que li queden o que té per fer l'entrenador, canvis de jugadors... Mm-hmm. I de les finestres que els hi queden. Jo entenc el que són els canvis de jugadors, però no sé què són les finestres.
Això, el Torquemada ja deu haver plegat, deu ser casa ja, no? Que sí, sí, anava a dir això.
Sí,
el Torquemada que vingui i ens expliqui. Què són les finestres que els hi queden, a, en tot cas, els entrenadors, no? Són...
Els entrenadors, durant el partit, que fan canvis de jugadors...
Sí, sí.
Ja ho sé, durant el partit en poden fer 5. Per tant, quan ja n'han fet 2 o 3, doncs els n'hi queden els que sigui, no? Mm. Però, i les finestres? No ho sé, no sé exactament a què correspon.
Doncs mira, a veure si algú no ho sap. Si no, anirem a buscar els nostres companys d'esports a veure que ens ho expliquin, que són els que ho diuen, no?
Clar.
Molt bé. Perfecte, Roser.
Doncs vinga. Bona nit, gràcies.
Gràcies, adéu, bona nit. En Guillem, des del Fort Pienca, Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i els estadounidens. Doncs mira, és que volia preguntar als companys, als ignorants, si se'n recorden de la dècada dels anys 80 i 90, diguem... Va tenir certa repercussió una teoria així econòmica i una mica filosòfica que era el decreixement, que postulava el decreixement, diguem, de social i, i econòmic.
I econòmic, sí.
I, diguem, així de pas es limitava el consum de recursos naturals i, bo, una mica, pues, crec que ara s'ha oblidat una mica tot això, perquè s'intenta que les coses siguin sostenibles, i a vegades la sostenibilitat implica seguir consumint, seguir amb un capitalisme així depredador, no? I no sé, a mi em sembla que lo de la sostenibilitat no acaba de ser una mesura així radical, no? Contradient el que se'ls ve a sobre. I va una mica preguntar als oients sobre això, i ja que l'oient anterior parlava sobre esport, felicitar a algun retransmissor esportiu que durant el dia d'avui ha fet servir molt bé el terme avantatge, perquè l'avantatge és masculí, no és femení. Hi ha molta gent que el fa servir femení.
O sigui
que continuo pensant que els locutors esportius d'aquesta casa es preocupen de parlar molt bé, i això m'alegra.
Home, diguéssim que hauria de ser així sempre, eh? Que ens podem equivocar, però vaja, que hauríem de pronunciar les coses bé i dir les coses bé. I si no, consultar-ho abans. Però...
Exacte, sí. El que passa que hi ha locutors, per exemple, que és de la cafeïna de la matinada, que a vegades assolten cada castellanada, que ja. A mi fa mal els oïts.
Sí, fa mal, sí, sí.
Però sí. Això...
Molt bé. Doncs a veure què ens diuen de la teoria del decreixement. A veure, Guillem.
Perfecte.
Moltes gràcies. Sí.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit. En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
Bona nit, Marta, i companyia.
Com estàs?
Aviam.
A veure.
No sé si em recordaràs, feia 3 mesos, així o 4, que vaig trucar. Sóc el de la famosa balisa del descapotable.
Sí, sí. Sí que me'n recordo. D'això me'n recordo. Aquesta no se m'oblida, la balisa del descapotable.
Va ser bona, que sí?
Va ser bona, sí, sí. Molt
bueno,
bé.
Aviam, aviam, jo volia dir dues preguntes una miqueta ràpides, tipus allò que diuen els periodistes telegràficament, no?
No, aviam, no cal, si... tranquil, pots explicar-te.
Doncs així m'esplayaré 2 minuts més. Mira, la primera és una cosa que té una mica intrigada. Dic, aviam, quan hi ha una desgràcia, sigui del tipus que sigui, ara últimament aquestes atmosfèriques, no?, del temps de ventades i de pluges i tal, sempre surt a la palestra, i quan dic la palestra vull dir tots els mitjans de comunicació, siguin premsa, ràdio, televisió, pues surt la famosa subdirectora de Protecció Civil, que és la senyora Imma Soler. Mm. Veritat?
Sí, senyor.
La pregunta meva, l'estranyesa, o pregunta meva que faria, diríem, clar, s'entén que si hi ha una subdirectora, que sempre s'anomena subdirectora, a tots els mitjans de comunicació, és perquè hi ha una directora. Mm-hmm. Si no, no tindria raó de ser que hi ha una subdirectora, no, veritat? Llavors la pregunta és, si torno a repetir, si hi ha una subdirectora, és que hi ha una directora. I la pregunta és, què passa, que la directora no sap parlar com la subdirectora? Mm-hmm. Perquè, aviam, quan ha de parlar, per exemple, el president del Barça, no parla la secretària o el secretari, parla el president.
Sí, sí.
Quan ha de parlar el president del govern, no parla la secretària, parla el president. És a dir, de tots els testaments, quan hi ha una cosa d'aquestes grosses, sempre parla, si t'hi fixa, o sigui, si jo m'he fixat,
dalt, sí, sí.
El titular, o el mandamàs, diguem-ho així.
Sí, però en aquest cas no.
A mi fa massa estranya, perquè jo sé que hi ha una directora, sé, que es diu Marta Casany. Vale?
Sí.
O sigui, ho sé, perquè ho he mirat i, en fi, ho he averiguat i ho he preguntat. La bona és la pregunta és aquesta. Per què
perquè no surt mai.
Mm-hmm. Exacte, per què
sí,
no surt
mai. Crec que la va fer un altre oient, aquesta pregunta, i encara no han contestat ningú. Ningú ens ha contestat. Però, sí, sí, a veure. Sí.
Aquesta penso que és molt fàcil de respondre. No fàcil, la facilíssima, Marta. Bueno, en fi, és igual. Vull dir,
però bé, que
ens
hauran de dir ells.
Sí, se suposa, però... Oi que es fa una mica raro que sempre surti la subdirectora?
Sí, sempre és ella. A vegades es reparteixen la feina i qui parla amb els mitjans, doncs és el segon. Això a vegades passa, a vegades.
Però sempre són totes les vegades, no és alguna, són totes.
No, en aquest cas sí que és veritat, sí, sí.
Hombre, que estic al que diria aquell, al loro, eh?
Estàs al loro. Bueno,
I la segona? I la segona és més ràpida i directa. Aviam, els diabètics, t'ho dic perquè ja ho soc, els diabètics es podem tatuar? És a dir, amb el perill que es corre, que tothom sap que un diabètic, vull dir, el tema de la coagulació de la sang és bastant fotut, llavors, si et fas una ferida, vull dir, cuidado,
sí.
A córrer, perquè en fi, pot tenir graus conseqüències, no? Llavors la pregunta seria, et pots tatuar? Sabem que fer-te tatuatge amb aquestes famoses agulles, jo he vist companys que se n'han fet i m'ho han explicat a més, fan sang, o sigui, fan ferida, que en diguin,
sí,
no?
Sí, clar, clar.
Aviam, que no és una ferida per morir-te, no? Entenem-nos.
O sigui, no, però fa mal, no? Fa sang i fa mal, sí, suposo.
Exacte. Mm-hmm. La pregunta és aquesta.
Sí,
hi ha
els
algun
diabètics
tipus de
poden...
Ferida?
D'acord.
Aviam si tu la podies presentar millor que jo, perquè per això tu en saps més, no, Marta? Però vull dir, se m'entén, no, el que vull dir?
Sí, 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 i tant. Sí,
doncs
sí.
Gràcies, només en aquestes dues.
Aviam. Perfecte, si algun... Lluís.
Gràcies a tu.
Gràcies, adeu, que vagi bé. Bona nit.
Adéu, adéu.
La Maria, des de Tarragona, bona nit.
Sí. Perdoni. Bona nit. Miri, m'agradaria saber, ja que estava escoltant, que escolto cada dia el programa aquest dels ignorants, i he sentit, doncs, que hi ha aquest senyor que vol posar en ordre els...
Maria, Maria, li puc demanar una cosa? Que baixi una mica el volum de la ràdio, perquè s'està sentint per dos canals la seva veu.
Sí.
Si pot baixar una miqueta la ràdio, jo li agraeixo i els oients l'escoltaran millor. Ara sí, perfecte. Sí. Digui, digui.
Bueno, doncs he sentit que hi ha aquest senyor que posa en ordre els llibres antics i tot això, que és molt maco, no? Doncs a mi se m'ha acudit, que sempre he tingut el pensament de que m'agradaria saber el quadre del naixement de Nadal del nen Jesús. Qui el va pintar? I si el que el va pintar va ser idea seva o de qui?
El quadre del naixement de Nadal del nen Jesús, diu.
Sí, sí.
Qui, doncs, qui el va pintar?
Qui va pintar, si va ser idea d'un pintor, o el pintor va fer la feina que li va manar un altre, no?
Que li van encarregar, d'acord.
Sí, perquè trobo que, no sé quin significat té, no, que el pare i la mare vagin ben vestits i la criatura a terra en quatre palletes, allí dos bèsties, una mula i un bou,
sí,
tamatès,
sí,
que són bèsties que sempre remuguen, sempre masteguen, sempre podien agafar les palletes de guitarra, i anem a fer-li mal. El pare i la mare tots vestits i anem despullat a terra. Quina mare és que fa això, no?
Ja.
Però just que sigui una mare, doncs, una misèria no tenien.
Clar.
Ni Josep ni ella a casa seva. Així que van marxar per que el rei Herodes els empaitava i tot plegat, no? Però, home, si no han pogut preparar el naixement del criu, la robeta i el que sigui, almenys, doncs, el manto que portaven i la d'això que portava Sant Josep, groga, dels peus fins al cap, que embolica una mica la criatura, no? Això
ja
no m'ha pogut mai al cap. Quin significat, sí.
Quin significat té?
Perquè, home, sembla que sembla ser que han demostrat a la humanitat que van ser uns mals pares, principalment la mare, no? La mare té un sentiment de seguida que es nota que té un fill dintre, de seguida té un sentiment d'estimació i de...
I de tenir cura, clar.
Que vegi el fill de terra en quatre palletes.
En quatre palletes. És bona aquesta.
Almenys li haguessin pintat una paca de palla, no?
Sí.
Hauria semblat com un nitet i més calentet. No entès mai...
Per què representa així? Molt bé. A veure si algun oient ens ho sap explicar, Maria.
Aviam.
Moltes gràcies.
M'agradaria saber-ho, perquè no he entès mai això.
Molt bé.
No?
Doncs a veure què ens diuen. Maria, moltes gràcies.
A vostè.
Adéu, bona nit.
I felicitats, i fa molt bé. M'agrada molt com ho presenta.
Ai, moltes gràcies, Maria. Gràcies per trucar.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit.
Va, que tenim resposta de les finestres de futbol. Mira tu, que tenim gent que en sap tant que en Sergi de Manresa ens ho respons. Bona nit, Sergi.
Hola, bona nit. No és que en sàpiga tant, però estava tornant a casa del partit.
Del futbol, no?
Sí, i clar, del camp a Manresa hi ha una excursioneta.
Sí, una mica.
Doncs mira, les finestres són els moments en què pots fer canvis. És a dir, pots fer 5 canvis, però només en 3 moments diferents. És a dir, cada entrenador triga quan els vol fer, però només, diguéssim, té 3 moments per fer canvis. Per tant, si en fa 5, doncs n'haurà de fer 2 o 3 en un determinat moment.
Clar, és a dir, en aquest moment tu has de fer més d'un canvi, perquè aquesta finestra, si el gastes només per un canvi, malament rai, no? Clar.
Ah, exacte, que és el que ha passat avui, que la tercera finestra, que era la substitució de Balde, per això li hem preguntat a Pedri si podia seguir o no.
Clar.
Perquè no quedaven més finestres.
No quedaven més finestres, veus? Jo tampoc ho sabia. Avui ja me'n vaig a dormir sabent una cosa més.
Ja, doncs ja podem anar a dormir, Marta, ja està.
Ja està. Escolta'm, ja has arribat a casa, entenc, eh?
Mira, estava esperant que em donéssiu pas per poder entrar a l'ascensor.
Ah, d'acord, perquè no estallés.
Exacte, perquè si no, cagada postureta.
Ja, i sempre vens a veure els partits o no? O
és sempre avui... que puc, sí.
Sempre que pots.
Sí, sí.
I demà
a més, vas... com que últimament sempre juguem a 4:45...
Clar, va perfecte, clar. Avui ja... Demà potser si has de llevar-te d'hora ja ho tindràs una mica més pelut,
doncs,
això, eh?
Doncs mira, ja prendrem dos cafès.
Doncs va.
No passa res. No passa res. No anar a dormir així també està bé, eh? Ja,
sí, dic, perquè no estàs trist, veig, no? Estàs com orgullós, pot ser?
Oh, a veure. Jugant així, mira, que ens hagin eliminat ja em sap greu, però ja. Hem de jugar així, ja està.
Molt bé. Sempre ja positiu. Molt bé.
Home, i tant.
Molt bé, Sergi. Escolta, moltes gràcies per trucar-nos i fer-nos les explicacions de les finestres. I
gràcies
que demà sigui lleu.
Gràcies a tu per fer-nos companyia.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu, bona
Adéu,
nit.
Adéu-siau, bona nit. Va, que d'aquí 10 minuts, 9 minuts, arribarem a 2:45 de la matinada, mentre uns tornen del futbol, els altres s'hi posen, els altres ens escolten, els altres esperen entrar a l'ascensor perquè no estalli. Jo crec que és un bon moment, Oriol, què et sembla, si ens anem... una miqueta d'excursió a aquesta hora?
On anem? Amb Gerard López.
Els colors, els boscos estan brillant. Hi ha tants camins per poder anar inventant.
Vinga, va, que ja tenim les botes a punt, perquè quan ve el Gerard... és sinònim de caminar, de fer grans passejos i grans caminades. Gerard, bona nit.
Hola, què tal?
Què ens proposes aquesta setmana?
Avui anem al Moianès.
Ah, que em cantes i tot avui, molt bé.
Sintonia.
Al Moianès.
Sí, cap a Castellterçol, què et sembla?
Bé? Molt bé, molt bé, molt bé.
Una ferma sortida resseguint la riera de Fons Calents, allà hi ha pous de glaç, i el rentador de llana del Roquer, en parlarem, balmes de dimensions XXL, que són les de Fons Calents i d'Esplugues. És una caminada fàcil per descobrir patrimoni industrial històric i racons naturals també d'aquesta comarca, del Moianès, al centre del país. Jo gairebé en diria una estirada de cames, per tant no...
És a dir,
no
fàcil, que... fàcil, eh?
Sí, no acabes amb les cames trencades.
No, està molt bé, això, està molt bé.
Són remogosa friendly.
Molt bé.
És això, més que no pas una gran excursió que requereixi grans parafernàlies. Res d'això. De fet, el que fem és un pujar i baixar, d'acord? És una pujada i baixada circular, resseguint aquesta riera que deia, de Fons Calents, i inclou tres, diguem, ambientillos complementaris.
Sí.
Trams de pista ample entre sembrats i pastures, camp, per entendre'ns, algun tram de sotabosc pel costat de l'aigua i de la riera.
Està bé.
I després parada i fonda amb unes excel·lents Esplugues i balmes.
Molt bé. I quin seria, en aquest cas, el punt de sortida?
Doncs hem d'anar al Moianès, evidentment. I en aquest nostre país, anar al Moianès vol dir agafar la famosa carretera que vertebra la comarca de nord a sud, la famosa C-59. El punt de sortida el situarem al polígon, amb un polígon industrial. El polígon
del... sí?
Sí, no, molt xarn no té el lloc.
No, ja ho veig, però vaja, és el punt de sortida només.
Escolta, és el país que tenim.
Sí, sí, sí.
És el polígon del Vapor. Es troba això entre Castellterçol i Moià. Està real, a la carretera mateix. El carruatge el podem aparcar en un pàrquing que hi ha just darrere d'una nau, que és la nau històrica que dona nom a aquest polígon, que havia sigut una antiga fàbrica de filats que va funcionar durant gairebé tot el segle passat.
I ara està en desús?
Està en desús respecte a la funció original, però... diguem que té usos nous, no? Si la cosa no ha canviat, de l'últim cop que jo hi vaig anar, de la fàbrica se'n conserven encara un parell de naus, sí, dretes, que acullen negocis diferents. Això passa moltes vegades,
sí,
a les colònies de tèxtils de Catalunya. Per exemple, si vas a la colònia de Borgonyà, que això és el riu Ter, també passa el mateix. De la filatura no hi ha res.
No hi ha res, són coses noves.
Però sí que
hi ha
empreses diferents.
Molt bé.
Hem de pensar una cosa, Marta. Estem en un racó que té tradició, apunta, tradició industrial de fa anys i panys. Però allà fa molt temps. Això ho diem per alguna cosa? Sí, després ho sabrem.
Després ho sabem, molt bé.
I a tocar de l'aparcament, just a darrere d'una nau del mateix polígon, hi ha un antic rentador de llana que ja funcionava, atenció, al segle XVI.
Uau.
Es considera una excel·lent mostra del patrimoni industrial d'aquest país, o preindustrial, com aquell que diu.
I no hi anirem?
Oh, i tant, però hi anem al final. Ho deixem, com sempre, al final de la ruta i ara comencem a caminar. Som-hi?
Doncs som-hi, va.
Punt de sortida.
Rentador de llana apuntat, està bé, però encara no m'has dit les dades bàsiques que a mi m'interessen de la ruta. M'has dit que era Romagosa Friendly, però vull dades.
Molt
dades.
Bé. Dates per acabar finalment el rentador de llana. Primer sí. Hem de fer 6 quilòmetres.
Bé.
Caminarem 2-3 horetes. Dependrà una mica,
el ritme,
com sempre,
no?
El ritme, sí. I si fas una aturada aquí per mirar això, per mirar allò. Desnivell 70 metres.
Mare meva, està xupat. Xupat.
Super Romagosa Friendly.
Super, super.
I ruta circular, bàsicament. Per tant,
perfecte.
Compres?
Totalment, totalment.
Va. Doncs amb aquesta etiqueta, amb el Romagosa Seal Approval, que té aquesta ruta, comencem a perpetrar aquesta caminada. Primer camí ample, el camí d'Espluga, és una pista entre sembrats i tancats per al bestiar que separa una miqueta de la riera que veurem de lluny, a la nostra esquerra. Uh-huh. No portarem ni un quilòmetre i ens trobarem, atenció, la primera parada tècnica que val la pena. Un antic pou de gel, la poua de la Vinyeta. Quan diem el concepte pous de gel, més o menys anem... Sí, no?
A veure, necessito més dades, eh?
M'agrada que facis aquesta petició, perquè tenim una definició acadèmica oficial del terme.
Pou de glaç o pou de gel. Cavitat artificial o natural on s'emmagatzema la neu, el glaç.
Això mateix.
Ara, ara, molt bé, anem bé, anem bé.
Al llarg del trajecte en trobarem més. Estan situades aquestes poues o pous de gel al costat mateix de la riera, perquè és una zona especialment freda. Mm-hmm. Va ser-ho molt, molt al segle XVIII. Pel que ens van explicar, Castellterçol era un punt idoni perquè hi feia prou fred per emmagatzemar el gel.
És que costa aquesta paraula, sí, sí. Emmagatzemar
no,
gel.
El meu cervell no l'ha emmagatzemat bé.
No.
Però... tot i que feia fred, a més, suma-hi que geogràficament és una part que estava prou a la vora de Barcelona per fer-lo arribar amb un mínim de garanties amb carro, d'acord? Sortien de nit, val?, per conservar més el fred, i quan arribaven a Barcelona se'ls havia fos potser un 40%.
Home, Déu-n'hi-do.
Sí, però arribava.
No, no, clar, l'important és que arribava alguna cosa.
Correcte.
I és molt gran, aquesta poua?
És de les més grans, però està soterrada,
eh?
No és que vegis allò un pou que, diguem...
Que sobresurt, no.
Sobresurt, al contrari, està sota terra. Des de dalt, el que veus és com un búnquer arrodonit, d'acord?, amb unes finestretes enreixades. Jo recordo treure el cap i saps què hi vaig veure?
No.
Doncs
què?
No vaig veure res.
Vaja, Gerard, no em prenguis el pèl.
No és que era fosc, no es veia res. Una mica de brossa al fons, potser. I recordo que em van sortir un parell de pardals disparats, esperitats, que... En fi, però et porto dades, eh?
Això sí, va.
Dades, perquè la gent digui, aquest tio aquí no veu res. Mira, la poua de la Vinyota fa uns 10 metres de profunditat. En realitat està construïda arran de la riba del riu, que el tenim a sota, i aprofita el desnivell vertical, diguem, del penya-segat. De tornada, com que passem per l'altra banda del riu, es veu molt millor la dimensió de la poua. En tot cas, visitada la poua i els seus pardals, continuem caminant amunt. Ara canviem d'aires, d'acord? Ens endinsem per un sender emboscat que avança més a la vora de la riera. Ara estem en una zona d'ombres. Jugues a les màquines que en diuen tragaperres?
Ara no.
No, eh?
No.
Alguna vegada quan anaves amb pessetes, els 5 duros que pillaves...
Alguna vegada quan era més joveneta,
val.
Sí.
Recordes el concepte jackpot, bonus
sí,
track?
Sí, tant,
doncs,
i tant.
Doncs mira, ara trobarem un bonus track.
Ah, sí?
Sí?
Sí.
Un petit trencant a l'esquerra que ens porta a tocar de l'aigua, a la font de la Vinyota. Recordo que hi havia unes tauletes amb uns amables bancs, uns grans plataners, testimonis d'aquelles èpoques daurades de quan la gent anava a la font, que això ja s'ha perdut. De fet, no queden ni les fonts, com aquell qui diu.
Gairebé, sí.
I encara més, juntament amb la font també hi ha unes Esplugues i també un gorg amb el mateix nom, el gorg de la Vinyeta. De la Vinyota,
de la Vinyota, molt bé.
T'he de dir que, com a mínim, quan jo hi vaig anar, el gorg... convidar a banyar-s'hi no massa.
Ah, no?
No? No, perquè no estava en les millors condicions.
No, l'aigua no convidava a banyar-te.
Correcte. Passada la font i el gorg, continuem riera amunt, arribarem al primer gran premi gros, que és la Balma de les Esplugues. Ara sí. És immens i arribem creuant un pont romànic, data del segle XI, i al davant ens presenta aquesta paret de l'avenc amb una construcció humana perfectament conservada al costat d'un petit ecomuseu aixecat sobre l'antic cobert.
I aquí viu algú?
Ara no, és aquella típica construcció que aprofita la bauma, saps? Com la que pugui haver-hi a Mura. Hi ha una part de la casa que aprofitava aquesta bauma i va estar habitada fins, atenció, l'any 2002.
Ah,
per tant,
no fa tant.
Sí, del segle XXI va
arribar. Sí, sí, tant i tant.
Quan ja hi vaig passar, em va fer gràcia perquè les finestres situades a la planta baixa no tenien vidres i si t'hi acostes i treus el nas per la finestra, comprovaves com l'aire que en sortia de dins era molt fresc. Saps què vull dir? La frescor de la muntanya...
Doncs deixem per l'estiu, això potser no.
Era molt agraït.
Perquè és un lloc agradable, no?
Sí, sí? Perquè a més de dius, ostres, fa impressió no veure, diguem, una bauma que és una casa, no? L'entorn és bastant de postal, perquè hi ha aquest pont de pedra cuqui que dèiem, sí. Hi ha una bona esplanada, hi ha la riera, aquestes cases enganxades a la bauma... No sé, és un lloc bastant visitat, a més
molt
a
bé.
Més.
Escolta'm, i a partir d'aquí, Gerard, tornem ja enrere?
Podríem tornar enrere,
sí,
però encara
tenim ànims encara, eh?
Farem una segona bauma, va. Què caram, som-hi.
Per on continua aquesta ruta, va?
Doncs mira, farem una mica més de riera amunt, seguint un segon objectiu, que és aquesta segona balma, que se'n diu la balma de Fons Calents, d'acord? Aquí, per arribar-hi, res, ens mantenim fidels al recte camí, que és el mateix corriol que va remuntant encara la riera, amb l'aigua ara a la nostra dreta, sempre. És un tram molt agradable, perquè es va enfilant a poc, entre sembrats, amb herbassars, en zona de molta herba alta, hi ha pastures, i recordo un any, que era finals de primavera, que era el Festival de la Papallona.
Home, és l'època, clar.
Sí, sí, però era molt agradable. Era un quilòmetre, aproximadament, molt agradable, fins que arribes a aquesta segona balma, que és la balma de Fons Calents.
I aquí també hi ha una casa que aprofita el forat, o no?
No, aquí no. Aquí no. A diferència de l'anterior, aquesta no té cap construcció humana, per entendre'ns. Està molt més enganxada a l'aigua, d'acord? Tampoc hi ha massa marge. És molt més reclosa, és més tancada, més petitona, també. I es troba en un espai molt, molt ombrívol, amb la riera, com deia, a tocar. No descarteu, si aneu, trobar-hi una taula amb cadires per fer-hi pícnic o alguna activitat.
Sí.
I a la mateixa paret de la muntanya, recorda, hi havia un racó amb una verge perquè la gent, els creients, hi facin oració.
Ah, està bé.
I també recordo quan hi vaig anar que hi havia un rètol que deia sisplau, no deixeu espelmes enceses.
Home.
Aquí, per més verge que hi hagi, home, per raons evidents.
Absolutament, perquè, sí.
En fi, i a partir d'aquí sí, Marta, ja hem fet el topall, girem cua, sí?
Girem, vinga, com és aquesta tornada, va.
És molt ràpida, voregem la balma per un costat, ens enfilem a sobre de la balma i un cop a dalt, amb la balma als peus, agafem un camí que, diguem, és més ample, un camí de carro, i comencem ja la tornada. Comencem a anar, per entendre, aigües avall.
Aigües avall. I també és una cosa planera, dedueixo, no?
Sí, continua sent Romagosa Friendly, absolutament. Camí planer, amb poca pendent, transcorre entre camps de cereals, boniques estampes, i amb la riera a la nostra esquerra, de vegades més lluny, de vegades més a la vora, i anem tirant avall fins gairebé, uns 2 quilòmetres. Què passarà? Tornarem a passar per la primera balma de les Esplugues, però ara no la veurem, perquè la tenim a sota els peus.
Clar, quedarà sota, clar.
I ja més avall passarem pel costat de la casa del Molinou. Què passa amb aquesta casa del Molinou? Doncs en aquest punt podrem observar allò que et deia al principi. Saps que parlava de la poua, de la vinyota...
Des de l'altra banda, no?
Sí, ara som a l'altra banda i veiem exactament les dimensions reals d'aquesta poua.
Ah, molt bé. Parlant de poues, Gerard, m'has dit que ens trobaríem més d'una, que en trobaríem més d'una, i que de moment a mi només m'has parlat d'aquesta, eh?
Tens raó. Marta, la tens?
Sí, la tinc,
tens
però...
Però les teves ànsies tenen premi. Premi perquè al cap de no res ens apareix un altre pou de gel.
Ara.
La poua del vapor, redescoberta fa relativament poc, igual que la seva homòloga, la que dèiem abans, a l'altra banda de la riera. Aquesta és una poua de glaç de vapor que... De vapor. Del vapor, se'n diu.
Es diu així, sí.
Acull la seva dosi de pardals.
També
van sortir.
Molt bé.
Que van sortir esperitats per a les seves obertures superiors. I passada la poua del vapor, ara sí, arribem al punt d'inici. Hem acabat. Tornem a ser al polígon on tenim el cotxe.
Però...
Abans de tornar al punt de sortida, què hem dit?
Home, a mi m'has promès un... Em sembla que es deia el rentador de llana del segle XVI o una cosa així.
Sí, senyora, el tenim allà mateix. Traca final, parada en aquest imponent punt, la construcció industrial històrica que ens queda res a un centenar de metres. En d'aquest espai, força ben conservat, en destaca, atenció, un arc immens que presideix una construcció, una volta de pedra, per entendre'ns, i molt important, molt a la vora, a la riera encara s'aguanta dreta la resclosa que portava l'aigua cap a aquest rentador.
I com és que es conserva tan bé, o com funcionava això?
Sàvies preguntes, Marta, sàvies preguntes.
Aquest programa sempre fa preguntes, eh?
Sí, per això, per tenir respostes, tens en línia per preguntar-li el que vulguis la Teresa Soler, que és tècnica de desenvolupament local del Consorci del Moianès.
Teresa, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Un rentador de llana com aquest és una mostra de patrimoni preindustrial que no se'n veu gaire de tan ben conservat, no?
De fet, és l'únic que queda dret a Catalunya en aquests moments. Està catalogat com un dels 150 llocs més interessants de l'arquitectura preindustrial que té el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, i un és aquest element just perquè és únic.
Clar. I què s'hi feia exactament? Com funcionava?
Clar, com el seu nom indica, és un rentador de llana. Llavors, el tema era que això era aprofitar la riera, l'aigua de la riera de Fontscalents amb aquesta resclosa que encara avui s'aguanta, per un petit canal entrava l'aigua dins del safareig, el del rentador, allà rentava la llana i tornava cap a la riera. Imaginem-nos, no, que arriben allà carros amb coves de llana o sacs de llana directe del ramat que havien esquilat, val, d'esquilar les ovelles, i portaven la llana a rentar abans de filar. Val? Llavors, el que feien primer era descarregar aquests sacs o aquests coves de llana a sobre d'una taula de pedra superllarga que hi ha aquí al rentador. La posaven a sobre i allà feien el primer procés, que era treure o desenganxar tota la brutícia més gran, més grossa que hi havia a la llana, tipus la palla o els cagallons de les ovelles, i també esponjaven una mica la llana. Quan havien fet aquesta primera operació, posaven la llana a dins del rentador, que havien prèviament omplert amb l'aigua que venia del canal, del petit canal, val? I tancaven per una banda, que encara es pot veure, amb uns taps de fusta supergrans que tapen l'entrada o obren, i tapaven també la sortida. I llavors allà anaven rentant la llana. I també veiem com un cossi molt gran, fet de pedra, que allà el que feien era fer una barreja d'aigua amb cendra per fer lleixiu. I així ens blanquejar la llana, carai, per fer-la més neta.
Molt bé. Escolta'm, sí. Això fins quan va funcionar?
Això, doncs, fins ben entrat al 1800 i pico, o finals del 1800, que van haver-hi, es van fer com tallers ja més importants, diguéssim, o més grans, i ho rentaven amb aquests tallers.
Escolta'm, vale? Però, sí. Tenim entès que aquest rentador, diguéssim, que es va redescobrir no fa massa, no? No fa gaire temps, oi?
Aquí, quan es va deixar de rentar llana, es va fer servir de safareig públic, però va durar pocs anys perquè quedava molt apartat del poble. Vale? Llavors, es va deixar d'utilitzar, i què va passar? Doncs que es va omplir tot de vegetació, tot l'entorn, i va quedar totalment amagat, cosa que sembla com increïble perquè és molt gran, però va quedar ben tapat.
Clar.
I no va ser fins l'any 2006 que amb una colla de jubilats del poble se'n recordaven que els seus avis els havien explicat que allà hi havia un rentador, i vam començar a desbrossar i va sortir això.
Imagina't,
jo crec que
quina
per
sorpresa,
això,
sí.
Sí, però que per això es conserva, perquè clar, ningú hi va poder, saps? Que
durant
no hi podia accedir
temps.
Ningú perquè no ho sabíem. Sí,
doncs mira,
sí.
Un motiu més per fer aquesta ruta. Teresa Soler, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Adéu-siau, bona nit.
Vinga, bona nit, adéu.
Gerard, doncs ja tenim l'excusa perfecta per fer aquest recorregut.
Sí, cap,
vinga,
que
fins d'aquí 15 dies. Adéu.
Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc Infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Aquest dijous 5 de març, el pianista Jan Liszewski t'espera al Palau de la Música Catalana amb un recital que posa la dansa al centre del teclat.
Valsos, danses folklòriques i tangos, amb obres de Falla, Schubert, Bartók, Chopin, Piazzolla, un mosaic de ritmes i emocions per escoltar amb els ulls tancats, amb una figura clau en el futur del piano.
Fes del Palau el teu ritual. Entrades a palaumusica.cat.
Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
Nen?
Hola, mama, què passa?
Apa, que avises tu també.
De què t'he d'avisar?
Oh, l'altre dia vau entrevistar el doctor Estivill.
És veritat, què passa?
Home, bueno, que m'ho podies haver dit, que li has portat al teu pare. No, però l'has sentit com ronca últimament, eh?
Bueno, doncs hi aneu un dia a visitar-vos.
Sí, home, a Barcelona, beneit, no hi anirem pas.
Bueno, mama, què vols, va, que tinc...
Res, mira, m'avorria i he pensat, truca, aviam què fa.
Ah, què és aquest soroll, mama, que se sent?
Quin soroll?
Això que se sent?
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Dos quarts i mig de dues de la matinada, el 93207474, en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, Marta Romanosa, bona nit i bona nit als oients. Mira, m'he quedat dormit amb el que semblava la heroïcitat del Barça, però no he pogut acabar com tots volíem. I també m'he dormit una miqueta en el teu programa, en aquest nostre sant programa.
No passa
res. Però ja sigui l'antena i és molt important.
Vinga.
També m'interessa. I les tres preguntes tinc així de l'estona. Mira, a veure, quants dies va durar... Mira, baixem la ràdio perquè se m'acopla...
Una miqueta, sí.
L'apago del tot.
Vale. Basta.
Quants dies va durar el viatge de Cristóbal Colón i les tres cadenes fins a arribar a Amèrica? La següent és a quin any va escriure Pere IV les cordades de l'exili?
Perdona, torna a repetir. A quin any va escriure Pere IV, què?
Les corrandes de l'exili.
Les corrandes, d'acord, és que no ho havia entès.
És una cançó molt coneguda,
sí.
Que ha cantat molta gent, la Sílvia Pérez
sí.
Cruz, el Dizac, quan estigui a Terres de França, m'aixeco i veig sobre la terra.
Sí, ja sé quin
dius. La coneixes, oi?
Sí.
És molt coneguda i molt exitosa. Mm. I una que a veure, fa pensar una miqueta, per què n'opines, què s'ha de tenir en compte per creure en algú cegament i confiadament? M'explico?
Què s'ha de tenir en compte per creure en algú cegament?
En alguna cosa,
cegament.
Cegament i confiadament, allò vull dir que ho tinguis com molt segura que no t'equivoques. És el millor s'entén així?
Sí. Què has de tenir per confiar cegament en alguna cosa i saber que no t'equivoques?
Cegament i confiadament.
I confiadament.
Que siguis... Que puguis dir...
Que no tinguis dubtes. No m'equivocaré. D'acord.
Pues tot això no és el ràdio que t'he deixat ara.
Molt bé.
Bona nit. Adéu.
Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit. A veure, algunes altres preguntes perquè aneu repassant i feu memòria pels pròxims dies. En Jordi des de Torelló, d'on ve l'expressió fa un fred que pela? En Joan des de Lleida, perquè els quiròfans hi fa tant de fred? En Ramon des de Bonastre, un cotxe de 20 anys pot entrar a Tarragona? L'Anna des del Fort Pienc, a Barcelona, per què no hi ha lavabos públics a la zona de la platja del Bogatell? La Pietat des d'Ullacona, cada vegada més productes envasats als supermercats, es controla això i les botigues han de pagar un suplement si es fan servir. I en Joan de Santa Coloma de Gramenet, la intel·ligència artificial aconseguirà copiar la intuïció humana? Thank you. Veieu quina sardana tan bonica que ens ha trobat l'Oriol Fidalgo? Es diu Petons de matinada, justament, vull dir que és molt adient per aquesta hora del programa. És del compositor Enric Ortí i l'ha interpretada la Cobla Sant Jordi. Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Aquest és Ed Sheeran, és un dels molts cantants que ha dedicat una cançó a Barcelona i a les seves meravelles. Una d'elles, el Tibidabo. Sobre el parc d'atraccions, preguntava fa un parell de nits la Carmen des del barri del Guinardó de Barcelona.
Les atraccions del Tibidabo, a quina edat van començar-se a funcionar?
Doncs l'Anna ens explica a través de la xarxa social X que les atraccions del Tibidabo van començar a funcionar l'any 1901. El parc es va inaugurar oficialment el 29 d'octubre del 1901, cosa que el converteix en un dels parcs d'atraccions més antics d'Europa que encara ara està funcionant. Alguna vegada heu pujat a l'avioneta, a l'avió que hi ha al Tibidabo? Doncs ja que diem això de volar, parlem d'avions, perquè en David, des de Rialp, tenia aquesta pregunta.
Jo res, avui trucava per fer la següent pregunta. Si hi ha algun estudi, si s'ha fet algun estudi sobre la contaminació real que exerceixen els avions que volen a 8 a 9.000 metres d'altitud, inclús a 10.000, crec. I clar, allà cremen combustible fòssil. Com és que no es parla si realment... M'agradaria saber si realment contaminen o no contaminen.
Doncs en aquesta mateixa línia que ens deia en David, també ens ha enviat una nota de veu, la Dolors, des de Banyoles.
Ahir, abans d'ahir, un senyor va preguntar sobre la contaminació dels avions i a mi, com que és un problema que fa molts anys que em preocupa molt, doncs m'agradarà molt saber-ho, perquè penso quanta gent hi ha que agafa avions sense cap necessitat. I jo soc molt crítica amb això, la veritat, soc molt i molt crítica. I m'agradaria saber si realment m'he de preocupar o puc estar ben tranquil·la perquè resulta que ara el combustible que porten no contamina.
Doncs mira, per en David i per la Dolors, el pilot i divulgador d'aviació, Eric Besora, ens explica que hi ha molts estudis que parlen de la contaminació dels avions. Ell, de fet, ens recomana una pàgina web que es diu, en anglès, ourworldindata.org, és ourworld, que és W-O-R-L, dindata, tot junt, .org, on hi ha moltes dades de tot tipus i fonts bibliogràfiques per aprofundir més en el tema. Sobre els gasos que produeixen els avions, també en tenen. Ell ens ha dit, aquest pilot i divulgador d'aviació, Eric Besora, que es calcula que és un 3% de tot el CO2 emès cada any.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricard va decidir que anem a dormir amb el relat Els últims 11 dies, del llibre Morir sabent poques coses, de Joan Enric Barceló, que és músic, compositor i cantant, un dels integrants dels Amics de les Arts, un llibre d'edicions del Periscopi. Tota la setmana llegim el mateix relat, perquè és un relat llarg. En el capítol d'ahir, la Remei continua parlant amb el seu marit, que està en coma. Li explica que la seva germana, la Nuri, la porta i la torna de l'hospital en cotxe. La Remei ha localitzat el corredor d'assegurances i la Nuri li diu que han d'anar a posar flors. On? Ja ho sabrem. Dia 7. Ahir a la tarda vaig anar caminant, xino-xano, fins a la botiga de mobles on vam comprar la teva butaca de futbol. Parlo de... quants anys? 25? Encara és oberta, tu. El senyor que ens la va vendre, el jefe, es va jubilar l'any 10, però, per sort, el nano, que quedaries mort perquè parla ben igual que l'actor aquell de L'Estranya Pareja, ha volgut seguir amb el negoci. Bueno, això de sort no sabria com dir-t'ho. Sort per mi, perquè, d'una altra manera, poc que hagués passat on anar. Ell, de sort, poca. El vaig entrellucar, assegut al fons, a darrere un mostrador, mig a les fosques i amb els ulls clavats a la pantalla d'un ordinador. Suposo que el timbre aquell que sona, sempre, quan obres la porta d'una botiga, se'ls havia espatllat, o potser estava apagat, o ni en tenien, jo què sé. El cas és que vaig esperar una estona fins que al final se'n va acabar la corda. Hola? Si em va fer de via. Va aixecar el cap, va baixar la pantalla i com una llebre va córrer a engegar tots els fluorescents. Abans que li pogués dir res, es havia disculpat 4 vegades. Vinc a mirar si trobo una butaca pel meu home, li vaig dir. Mirar? Es va quedar de pedra. Així ens ve a mirar només. I jo, clar, era molt incòmodo, m'entens? I vaig dir-li, bueno, mira, i a veure si té el que busco, i si a última hora... Poc que em va deixar pas acabar. Ai, senyora, deia amb les mans com si resés, tant de bo la pugui servir perquè cada persona que entra per aquesta porta, amb la situació límit en què estem, em sembla que els primers 10 minuts només van raonar ell. Pel que es veu, el 2008 van quedar al borde de la quiebra i d'uns anys cap aquí sobreviuen i prou. No poden competir amb segons què, les grans cadenes. Jo al començament li anava seguint una mica el joc, clar, clar, sí, sí, però quan em va començar a tabalar amb els marges de benefici i la Xina, tenia ganes de dir-li, guaiti, a mi també últimament oli m'ha caigut i no ho vaig predicant, ara què cony m'explica? I ell, fixi's amb la qualitat dels acabats, senyora. No es pot pas comparar de cap de les maneres. Passi el dit per aquesta taula, miri, 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 que robusta, aquesta làmpara de peu. Piqui aquí, en aquest respaldo. Ah, noi, fusta bona, ben massís. Vostè què vol, senyora, qualitat o quantitat, eh? Quan vaig trobar un forat en el seu discurs, tot lo educadament que vaig poder, li vaig fer saber que ja venia convençuda de casa. Vull una butaca com aquesta. Vaig dir mentre buscava dins del bolso una foto, que hi sortim tots tres, aquella de l'aniversari, la que surto tallada per la meitat perquè la Nuri, que ja començava a no veure-hi tres en un burro, no va fer un bon enquadre. Ves per on, era l'única foto on la butaca es veia bé. A la majoria sortia de fondo, massa petita o borrosa, i clar, em feia por que l'home no la reconegués. Mira, la tinc aquí. Tu i la nena sortiu esplèndids, i jo, ja ho veus, tallada per la meitat, però bueno... La qüestió és que, gràcies a això, la butaca, tot i estar en segon plano, es veu perfectament. L'home es mirava la foto de molt a prop. Estava anar a buscar una lupa. S'anava gratant el cap, rumiava mig en veu alta. Vaig voler insistir. Necessito que sigui la mateixa butaca, perquè el meu home no se sent còmodo amb cap altre. Tu, encara no havia acabat d'explicar que va sortir disparat cap a la rebotiga. Semblava que hi hagués una guerra allà dintre. Pim, pam, patam, no marxi, patapum, pum, pum, no marxi que la trobarem, cridava. Crac, patrap. Van passar un parell de minuts, ben bons, abans no va tornar. Anava carregat amb un feix de catàlegs de tots colors. Els va plantar en una taula de menjador color gos, com fuig, que no m'estranya, que no hagués pogut vendre, i vinga, girafulls. Quan va tancar l'últim totxo, pensava que se'm desmuntaria allà davant. Un disgust, pobre home. Em va explicar que era un model molt antic, la casa el va deixar de fabricar fa 4 o 5 anys perquè ja no sortia. Quin greu, senyora, quin greu, quina llàstima, anava repetint. Oh, vam estar un bon rato fent voltes allà mateix, no et pensis. Jo anava mirant-ho, de matar amb un bon, doncs, bueno, però poc que em deixava pas marxar ni res, eh? Ai, senyora, és que per acabar-ho d'adobar, d'aquí 2 dies tinc que fer front a un pago molt gros i això m'hauria vingut de perles. Al final, vaig tirar pel dret. Escolti, doncs res, que tingui un bon dia. Agafo el bolso i giro-ho, i quan ja tenia el pom de la porta a la mà, li sento aquella veu tremolosa que diu per què té de ser aquesta? I jo, en aquell moment, què vols que et digui? Em va fer pena, pobre infeliç. I vaig pensar, remei, Si et deixes posar una capa de tonto, abans li has d'explicar bé que no estàs per anar llançant els calés amb tot el que hauràs de poquinar per les goteres. Marcar-lo, posar-lo sobre avís perquè t'ensenyi una gamma mitjana que almenys pugui pagar. Vaig girar-me, però no vaig arribar a dir-li res. Quan em va veure la cara, va tenir-ho més clar que una cosa o altra m'encolomaria. Perquè en tinc una de molt semblant, Va afegir amb els dits de les mans que li ballaven, sense que ni se n'enterés. Què dic, semblant? Millor! Una hora vaig passar dins d'aquell forat. Em sembla que no es va deixar res per ensenyar. I l'home, i em tenia, tot s'ha de dir, se'l veia que ho havia mamat de petit, bueno, o que s'hi jugava al coll, o tant una cosa com l'altra. Ja m'entens. El cas és que de butaques en tenia de totes mides, tipus i colors, algunes allà mateix, algunes en foto. Ara em feia seure en una, ara em feia canviar ràpid cap a una altra i m'explicava que el respaldo sempre havia de ser aixins o aixants perquè la columna pogués descansar millor, les diferents classes de relleno. Aquesta no l'agafi, que fa venir calor. Aquella té un material d'última generació que transpira. Me'n va ensenyar una. Tenia botonets i feia pujar el repòs a peus, automàtic, vull dir. Quan me n'anava explicant les virtuts, no podia parar de pensar en tu, perquè tu, Pep, en aquell moment, tu t'hauries posat molt nerviós. D'aquells cops que li hauries fotut un moc i haguessis dit, remei, anem-se'n. A més, el vaig calar com de Lloret a la Jonquera, Si va seure com aquell qui no vol la cosa i va dir, i per només 100 eurets de més, deixi'm ensenyar-li la que precisament tinc jo a casa i que, o molt m'equivoco, o el seu home ballarà per un peu quan li posi allà al mig del menjador. I ara veurà per què. Aquella cara de pillo, abans que el repòs a peus comencés a pujar a poc, tacham, tacham, feia. Què me'n diu, senyora? Ui, el seu home. Fotrà unes becaines que no es voldrà aixecar mai més. S'ho havia guardat com a cop d'efecte, pobre beneit. El truc final d'un mag de tercera que dintre del seu cap devia semblar enlluernador. Al final vaig encarregar per catàleg la que més s'assemblava a la teva. Només la fan en gris. I dia 8. Si no m'ho va dir 400 cops, no m'ho va dir cap, la Nuri. Vinga, amb el tema de les flors. Anem-hi, anem-hi, oh, quina pesadilla, la mare de Déu. Farta. Vaig quedar ahir de dir-li que no, farta, però ella, mas ella més no poder, que m'aniria molt bé, que era molt important, un altre to. Soc jo, o el món últimament és ple de predicadors de lo important. Com en Muñoz aquest, que ara ja m'atossiga amb tantes preguntes. I com es troba vostè i ja mira de fer coses fora de l'hospital? Hasta m'ha fet emprenyar i li he dit, escolti, que aquí el malalt és un altre. I a més, jo vaig al meu ritme, tu, el que puc. Eren 15:15 que ahir encara em tenia el telèfon. La Nuri, vull dir, a última hora ja em vaig posar poder aguantar i li vaig dir, I què saps tu, Nuri, Què cony saps tu del que m'anirà bé i el que em passa? No tens ni idea, m'assents? I patapum. Aquest matí no li he dit ni piu, ni bon dia, ni res, ni me l'he mirat, ni gràcies, Nuri, res. Però és molt pitjor, perquè encara em fot més els nervis. Canta com si no hagués passat res, com si el dia abans no l'hagués enviat a pastar fang, com si... Va! Doncs així acabem el programa d'avui. Veurem com continua aquesta història de la Remei, el seu home que està en coma a l'hospital, i la germana, la Nuri, amunt i avall. En fi, que tenim encara història per 2 dies més. Us deixo amb les notícies de les 2 de la matinada i nosaltres tornarem demà puntuals, demà sí, a partir de les 12 de la nit, amb més històries per explicar-vos i més preguntes i respostes vostres, com sempre. Que descanseu. Bona nit.